Bona tarda, són 8:15. Benvinguts a l'E59. Aquestes són les notícies més importants d'avui divendres 7 d'abril de 2017. Pallassos sense fronteres s'instal·len a Sant Feliu de Codines. El grup de teatre de Xalles 81 estrena una nova obra, Alícia. Castellterçol presenta el llibre Argelagues. Hem parlat amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Caldes de Montbui sobre el canvi climàtic i els problemes mediambientals. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines signa un conveni de col·laboració amb Pallassos sense fronteres. Pallassos sense fronteres és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1993, arran de la Guerra dels Balcans, i han col·laborat amb més de 250 companyies de pallassos d'arreu del món. El president de l'entitat és Jaume Mateu, més conegut artísticament com el pallasso català Tortell Poltrona, i el seu gerent és Carles Requena. Precisament hem parlat amb ell i ens ha explicat què faran a Sant Feliu.
L'Ajuntament aquí no només ens cedeix una eina petita, sinó també ens ha dit que ens permetrà fer quan calgui fer-los en el centre cívic. Però ens, a canvi d'això, doncs una mica com a contrapartida, vam quedar de dir bueno, doncs els mateixos artistes que facin l'assaig de preparació faran com si primera una preestrena, no? Diguéssim, assaig final, que el faran en els nanos d'aquí del poble, doncs en la plaça Major, allà on es desegi. No?
Aquesta entitat ofereix suport emocional a les poblacions afectades per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals mitjançant actuacions de pallassos, circ o qualsevol varietat d'aquestes disciplines artístiques amb gires que recorren els territoris afectats. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha signat un acord de col·laboració amb aquesta entitat amb la cessió del local per a les seves tasques de gestió, així com d'un magatzem de l'antiga caserna. Carles Requena també ens ha dit què oferirà a canvi de tot això l'entitat aquí al poble.
Sí, el compromís és fer un parell de preestrena i després també fer un parell de xerrades relacionades amb el tema de cooperació i amb la feina que fem a Pallassos sense fronteres. Aquest és el compromís, però evidentment si podem fer més coses les farem.
D'altra banda, també hem parlat amb la regidora de Cultura i Cooperació, Esther Paracolls, que valora molt positivament la presència d'aquesta entitat al poble.
Home, jo crec que pel poble és un orgull tenir una associació com Pallassos sense Fronteres que treballen doncs amb cooperació i van a donar alegria i donar una mica de benestar a aquests infants i no tan infants amb situacions molt desfavorables d'exilis, de guerres o de catàstrofes naturals. Llavors, poder-lo tenir aquí vol dir que és un acostament d'aquesta entitat de cara a la gent de Sant Feliu, perquè podrem gaudir doncs dels seus espectacles i d'una sèrie d'avantatges que ens donarà el fet d'haver signat aquest conveni.
Finalment, recordar-vos que Pallassos sense Fronteres oferirà una jornada de solidaritat amb els exiliats aquest divendres 7 d'abril a 6:15 de la tarda a la plaça Josep Umbert Ventura. I seguint amb aquesta jornada de solidaritat amb els exiliats, avui divendres, a 9:45 del vespre al Centre Cívic, es realitzarà una lectura dramatitzada titulada Exili, amb audiovisual, poemes, explicació històrica i cartes personals, a càrrec de Mots pel 21. L'entrada és invertida a benefici de la comunitat ECO de Caldes de Montbui, que treballa als camps de refugiats grecs. El grup de teatre de Xalles 81 el cap de setmana passat va estrenar l'obra El Florido Pensil i aquest cap de setmana estrena l'obra Alícia, una obra que s'estrenarà el dissabte 8 d'abril a les 7 de la tarda i que es tornarà a representar el diumenge a les 7 per tancar el 34è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines. El mateix Josep Canet, director del grup de teatre de Xalles 81, ens explica en què consisteix aquesta obra basada en el llibre d'Alícia.
Bueno, doncs Alícia és un projecte que engegàvem aquest Nadal, una versió sobre el conte del... sobre el famós conte, no? que hem agafat un text del Pasqual i adaptada, un autor valencià, i li hem posat unes quantes peces musicals que ens ha composat expressament el Dani Pérez, i intentem aconseguir un conte musicat en alguns punts, però sobretot encarat als nens, no? Encarat a que els nens puguin treure el cap al teatre i veure coses una mica dedicades amb ells. I la fan des de gent nostra de 18 anys fins a l'Alícia, que en té 9.
Recordar, per tant, doncs, que el diumenge es celebrarà l'acte de cloenda amb la lectura del veredicte i el repartiment de premis del concurs, en el qual hi han participat una quinzena de grups de teatre i que es va iniciar el passat mes de gener. I ara connectem amb en Jordi Gibert al Moianès per veure quines activitats ens destaca a la comarca.
Bona tarda, Sílvia. Doncs comencem a Castellterçol, on l'Ajuntament presenta una activitat literària relacionada amb Prat de la Riba, la presentació de la novel·la Argelagues, relacionada amb la mort del polític castellterçolenc. El regidor Albert Obrero ens ho explicava.
La Gemma, el llibre és una novel·la sobre la història de la seva família, de les dones de la seva família, i una de les seves, són les seves dues àvies, una és filla de Castell. Què hi ha d'interessant o com entronca això en Prat de la Riba? Doncs que el capítol 2 narra la mort de Prat de la Riba Castell. És interessantíssim veure com fa l'escriptura d'un temps i d'un país i d'una manera d'entendre la societat que era aquell. Llavors, això farem a les 6 de la tarda, farem la presentació del llibre a la Casa Museu, i durant el matí farem una ruta literària per tres localitzacions del castell.
La presentació serà demà a les 6 de la tarda, però abans, a les 12 del migdia, es podrà fer una visita guiada per indrets a Castellterçol on transcorre l'obra.
I dissabte també trobem activitats a l'Estany, veritat, Jordi?
Exacte, Sílvia. Aquest dissabte l'Estany dona el tret de sortida al cicle Sàhara, l'oblit permanent, i ho fan a la Casa de la Cultura, amb la inauguració a les 6 de la tarda de l'exposició fotogràfica d'Ernest Vilches sobre la realitat Aquest país sense estat de l'Àfrica Occidental. La inauguració s'acompanyarà d'un te saharaui i una xerrada a càrrec del fotoreporter Marcelo Scotti sobre la vida quotidiana en els campaments saharauis. Aquesta activitat forma part d'un conjunt d'actuacions del cicle Educació pel Desenvolupament, que es faran durant els mesos d'abril i maig. Per la seva banda, l'exposició es podrà veure fins al 30 de juny.
Pel que fa al medi ambient, descobrim una associació decidida a mitigar el canvi climàtic. Per fer-ho, marxem a Caldes de Montbui, on Marta Puigdueta ha pogut parlar amb els organitzadors de la cinquena trobada de l'entitat, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.
Fa ben poc, la xarxa científica Remedia es va reunir a l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que es troba a Caldes de Montbui. La trobada era per compartir estratègies per treballar contra els efectes del canvi global. Entrevistem l'organitzadora de les jornades, Carme Biel. Bona tarda, Carme.
Bona tarda, Marta.
Ens podries explicar què és això de la xarxa Remedia, pels que no ho sàpiguen?
És una xarxa nacional d'investigadors, d'universitats i de centres de recerca de tot Espanya que es dediquen a investigar temes de com mitigar els efectes del canvi climàtic en agricultura, en ramaderia i en sector forestal.
Concretament, aquesta setmana s'ha celebrat el workshop.
S'ha celebrat el cinquè workshop o taller en el que fem és intercanviar informació del que hem fet en les nostres investigacions. Presentem o bé ponències o bé pòsters i ens fem un intercanvi de les investigacions que hem portat a terme. I també hi ha dues conferències convidades i això ja és un foro d'intercanvi de coneixements i de relacions entre nosaltres.
Quan fa que l'IRTA forma part d'aquesta xarxa científica?
Des dels seus inicis, ja quan es va fundar, ja vam formar part dels socis fundadors, ja hi érem a les primeres reunions.
Per quin motiu?
Som investigadors del programa Horticultura Ambiental, però estem emmarcats dins de l'àrea de canvi global, de medi ambient i canvi global de l'IRTA. Llavors, hem apostat des de fa molts anys en què l'agricultura no té un impacte en el canvi global, però el canvi global té un impacte en l'agricultura. Llavors, el que ens interessa és estudiar, no?, aquests impactes i com ho podem mitigar o arreglar o disminuir aquests impactes.
Abans aquest taller s'ha fet a Bilbao?
El primer s'ha fet a Bilbao, a València, a Saragossa i a Madrid.
I com és que aquest any li ha tocat?
Arriba a ser a Madrid i llavors ens vam oferir a organitzar-ho nosaltres. Com una manera de visualitzar el que s'està fent a Catalunya i el que s'està fent a l'IRTA.
Ara que estem de ressaca, com si diguéssim, del taller, com ha anat?
Molt bé, la veritat és que estem molt contents. Hem participat 80 persones. Per ser fora de Barcelona i a Caldes, doncs al principi semblava que costaria que la gent s'animés, però realment ha vingut molta gent i la gent li ha agradat molt, Caldes. Han estat allotjats en hotels de Caldes. Pensem que també ha sigut una manera de fer publicitat de Caldes i de l'IRTA.
I a més, en la vessant científica, quines conclusions s'han extret?
Per poder fer tots els càlculs de quins impactes té l'agricultura i la ramaderia, s'han de prendre dades i tenen un cost. Des de fa uns anys s'estan prenent i el que s'ha discutit molt és la manera de compartir-les, quina és la millor opció i quines plataformes i tal, i això, i què s'han de compartir si realment volem saber què és el que tenim ara i si volem projectar en el futur què és el que es pot fer i què és el que passarà, doncs necessitem tenir dades nostres, no? Perquè el problema que tenim en els càlculs que es fan d'impactes a nivell mundial, doncs es fan servir uns factors d'emissió, uns coeficients molt generals, molt globals, que s'han obtingut potser al nord d'Europa o a Àsia i tal. Llavors el que veiem és que hi ha certs impactes que en les nostres condicions són menors, perquè no tenim aigua, perquè hi ha més temperatura, i ens han de fer, no, s'han de fer mesures per poder calcular aquests factors d'emissió. Llavors, un cop els tinguem, els càlculs d'emissions potser seran més baixos. Llavors, les multes que hem de pagar per emitir més del que estem fent, doncs, potser seran menors. I llavors, per això és important tenir aquestes dades.
La xarxa Remedia es va crear el 2008 gràcies a 4 científics espanyols i ara ja com a associació té com a objectiu fomentar sinergies entre grups científics treballant en la mitificació dels gasos d'efecte hivernacle provenents del sector agroforestal des d'una perspectiva multidisciplinar. Una vegada més, tornem al valor de la proximitat, ara en un marc per a la difusió i la transferència d'informació científica i estratègica a nivell internacional.
I fins aquí l'E59 d'avui divendres 7 d'abril de 2017. Gràcies per haver-nos seguit. Podeu recuperar aquestes i altres informacions al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat, o podeu escoltar les remissions d'aquest butlletí al 107.2 de la FM. L'E59 és una coproducció d'Ona Codinenca i la xarxa. Podeu seguir l'última hora dels municipis de l'E59 al Twitter i al Facebook d'Ona Codinenca.